Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui volem donar a conèixer l'associació La Safranòria, creada per recuperar varietats tradicionals d'horta.
La Safranòria. La Daucus carota, crida Safranòria, és una hortalissa originària d'Afganistan i en el seu origen eren blanques, grogues i morades, Per tant, la varietat mora està considerada una de les espècies mare de què van patir totes les varietats posteriors. El seu nom prové etimològicament del castellà antic Cahanoria, préstec del àrab hispànic Safunarija i aquest del magribí Isfanarija. I el seu ton del grec antic, Staphyline agria. L'adjectiu morat o púrpura deriva del llatí púrpura, color rogenc, amb tendència al violat, que, segons la història popular, era també usada per el tint de les vestidures de la noblesa afganesa. El nom en llatí era pastinaca, i de fet, en mallorquí se'ls flama pastanagas, encara que a la varietat mora se le coneix com safranòria. I és curiós que el terme en espanyol pastinaga es referisca al nap.
Això és la definició de la planta safranòria, però avui us volem informar què hi ha al darrere de l'associació amb aquest nom tan curiós. Per explicar-nos això, entrevistarem avui a Ferran Mestres, fins ara president d'aquesta associació, La Safranòria. Hola, bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Bon dia, Dolors i Andy.
Ens podries explicar què és La Safranòria?
Bueno, jo, el primer que us vull dir és que jo fins ara era president de La Safranòria, ara ho deixo de ser per raons personals, i bueno, això també explica el que és La Safranòria. És una associació de voluntaris, amb un grup de gent que està fent doncs, molta feina i és una associació de preservació i recuperació de varietats tradicionals en aquests moments d'horta, que ens agradaria poder fer fruiters també, però ara com ara estem treballant amb varietats d'horta.
Molt bé. I sou bastant socis en aquesta associació?
Sí, som com entre junta un grup motor d'unes 7 o 8 persones, i llavors, bueno, el gran dubte era si podíem aconseguir tenir massa crítica, gent, i resulta que quan ens hem posat a fer crida de gent amb diferents nivells de participació, potser gent que només ha demanat llavors d'una varietat per tenir-ne, però hem arribat cap a les 100 adhesions ja, només amb aquesta tardor fent una mica de campanya per xarxes, oi? Vull dir que estem molt contents perquè realment diguem que hi ha interès en les varietats tradicionals, que hi ha ganes en els horts de tenir coses autèntiques i originals i bones, perquè aquesta és la gràcia de les varietats tradicionals, oi? Que
qualitativament
són superiors, realment.
Home, jo penso que és molt interessant el que feu, no? De les varietats i d'escampar entre els hortelans d'aquí del Priorat les llavors i les plantetes que donen un bon fruit, no?
Doncs sí. No, clar, nosaltres també ho veiem interessant perquè al final molta gent al Priorat fa hort i s'han d'anar a buscar el planter a altres bandes i a vegades, doncs, de varietat així, doncs, híbrides que,
clar
sí que estan més bones perquè te les fas en el teu hort. Però, coi, no són tan bones. Diguem que no és el tomàquet que feien els nostres padrins, com si diguéssim, no? I en aquest sentit sí que també vull dir que hi ha aquesta part de repartir planter en els horts d'aficionats, com si diguéssim, però que tenim l'ambició, evidentment no ho podem fer sols, això, la safranòria, però que tenim aquesta ambició de que aquestes varietats tradicionals acabin sent un producte gastronòmic i que generin valor afegit i que generin economia, tenint en compte que tenim un sector agrícola i un sector gastronòmic turístic, el Priorat, que demana coses autèntiques, diferents, tal com es fa amb el vi i amb l'oli. Tampoc no estem inventant res, però en tot cas veiem que aquestes varietats tenen un potencial gastronòmic importantíssim.
I una curiositat, nosaltres aquest any vam posar tomaca de Còrsega.
Sí.
Una tomaca espectacular, eh?
Sí, nosaltres sí, també.
I la pregunta bona. És, aquesta és autòctona d'aquí?
Sí, bueno, clar, això, per remuntar-nos a l'origen de tot plegat, de tot plegat d'aquest episodi, de les varietats tradicionals d'Horta del Priorat, això ve del treball de la biodiversitat cultivada, el Parc Natural de la Serra de Montsant, que el va dirigir la Mireia Vilamala,
sí.
Que ara és tècnica del Consell Comarcal. Sí. Llavors, bueno, jo vaig tenir la sort de passar per allí i em van encomanar de fer el treball de recerca, que bàsicament era doncs, anar pels horts dels pobles del Parc Natural,
sí.
A parlar principalment amb gent gran, a veure si conservaven encara llavors tradicionals. I el que vaig veure és que molt poca gent va conservar quasi tot el que hem trobat. Llavors, en aquest sentit, la tomata de Còrsega la tenia el Bartomeu, de la Bisbal, que és un home que jo crec que ell sol ha preservat, jo diria que quasi la meitat, entre un terç i la meitat de les varietats que vam trobar. Hòstia. Llavors, clar, fent aquest treball també va venir la reflexió, primer, al començar, què és una varietat tradicional, i si ho mires a nivell acadèmic, doncs, en quant a horta, una varietat tradicional es considera una varietat que porta 60 anys conreant-se al mateix lloc. Per
yeah.
tant, clar, 60 anys no és tant, tampoc, si tu mires okay. en quant a l'evolució de l'agricultura. En tot cas, doncs, el tomata de Còrsega, el que sabem és que, com a mínim, el Bartomeu fa 40 o 50 anys que el fa. Ell, en principi, li va dir de Còrsega perquè algú li va portar de França, de Còrsega, no? Això és el que ell explica a vegades, no?
Mm-hmm.
Tot i que, bueno, són aquestes coses que... històries de cafè, realment. Però ho podem considerar varietat tradicional, primer, perquè ja fa molts anys que hi és, i segon, perquè abans de jo conèixer el Bartomeu i de fer aquest treball, tu anaves a Cabassers, per exemple, que és el meu poble, i molta gent que feia hort deia tinc tomata de Còrsega del Bartomeu de la Bisbal, no? És a dir, que ja hi havia com un arrelament social d'aquesta varietat en aquella part de Montsant, i era una varietat, doncs, si parlaves amb la gent de Cabassers, la trobaven boníssima, era ja...
És que és una tomaca que té totes les qualitats, jo. N'estic sí, sí. enamorada d'aquests.
Sí. No, a més, clar, nosaltres també hem treballat a nivell científic, diguem, amb la Fundació Miquel Agustí, que és la UPC, Universitat Politècnica, que està a Viladecans, i ens han fet, amb finançament del Parc Natural, doncs el treball de caracterització, que se'n diu, que és com fer una anàlisi científica d'aquestes varietats, de totes les que vam trobar. Algunes se les han guardat al banc com a curiositat o com a interès genètic futur, potser, però d'altres sí que les han considerat molt valuoses. I la tomata de Còrsega en especial la consideren una tomaca excepcional a nivell català. Eh?
Sí, sí.
Tenim una cosa bona de veritat. Poc productiva, això sí, però bueno, el que diem sempre, no? Aquí al Priorat no destacarem mai per les altes produccions, hem de destacar per la qualitat i per l'originalitat. No? Tomata de Còrsega és allò... és ideal per
I
això.
I tant, i tant.
I com us va acudir aquesta iniciativa de crear aquesta associació? D'on va sortir, diguem-ne, l'impuls? Del parc natural o de prioritat? O...
No, això realment era com una mica com la segona fase d'aquest treball de buscar varietats, doncs, que arrelessin el territori, no? Que hi hagués un retorn a la comarca i als pagesos, fossin professionals o no. A més, la Fundació Miquel Agustí també té molta experiència en iniciatives d'aquest tipus a altres llocs de Catalunya, per exemple, estan darrere del reconeixement del Calçot de Valls, per exemple, o de l'Espigall del Garraf, que són èxits grandiosos, no? de varietats tradicionals. I llavors doncs, ja hi havia aquest pensament de buscar aquest arrelament a la comarca i, clar, la manera lògica era crear una associació de voluntaris que s'hi posessin. I una mica el germen d'aquesta associació va ser la jornada tècnica, diguem-ne, que es va fer al Parc Natural, jo diria que ja fa 3 anys, perquè com que hi ha hagut el Covid entremig i tot, jo crec que ja fa prop de 3 anys, que es va repartir el primer planter fet per la Fundació Miquel Agustí, bueno, realment fet per un viverista de Baix de Torredembarra, el Mas Pastoret, I allà ens vam endur una sorpresa molt gran, perquè en aquesta jornada hi van venir 60 persones.
Oh.
I totes molt interessades en endur-se planter. I entre aquesta jornada i alguna altra reunió que vam fer, doncs va néixer una mica la safranòria, perquè a més molt ràpid vam decidir que ens havíem de dir la safranòria, perquè ara hem parlat de la tomata de Còrsega, però la safranòria també és una cosa
I
molt
tant.
Important que I tenim, tant. Que és la pastanaga morada,
sí,
diguem-ne,
sí.
que gastronòmicament és també excepcional. I com a anècdota, o no tan anècdota, la Fundació Miquel Agustí, en els seus treballs de prospecció de varietat, doncs havien buscat la safranòria i no l'havien trobat. I tot i que hi ha altra gent per baix a Terres de l'Ebre que també en tenen, ells l'havien considerat extingida. Doncs la safranòria la vam trobar tant a Cabassers com a la Bisbal, com a conreu, doncs, viu encara. I com a cosa tan emblemàtica, doncs, vam decidir que ens havíem de dir la safranòria.
Molt bé. I com esteu organitzats? Teniu una junta?
Sí, som una associació legalment constituïda, i llavors hi ha una junta i un grup de gent al voltant de la junta, cadascú encarregant-se d'una funció, o sigui, doncs, l'Instagram, comunicació, contestar el correu electrònic, gent que s'encarrega més de la part de conservació de les llavors, perquè tenim un banc de llavors que bueno, és una nevera, simplement és una nevera, que la tenim a la seu del Parc Natural, i llavors hi ha la part administrativa, que bueno, l'he anat portant jo, la part de constitució de l'associació, i ara, a partir d'ara, doncs, la porta sobretot la Mireia Vilamala.
Ah, molt bé.
Sí, sí. I feu activitats també a banda de repartir planter per donar-los a conèixer, per despertar igual l'interès de més gent en el producte, com per exemple amb els gastrònoms, no? També
sí.
Igual de la zona.
Diguem que és una cosa que tenim a l'agenda, que al començament, quan vam començar, amb tot l'entusiasme teníem claríssim que ho havíem de fer. Després, quan veus tota la magnitud de la feina que tens i la gent disponible, que esperem que amb la quantitat de socis que tenim doncs es pugui ampliar la gent amb ganes de treballar, però llavors veus que no arribes a tot arreu i que al final, si realment hi ha un interès del sector gastronòmic, doncs haurà de ser també el sector gastronòmic que es mogui i que faci iniciatives.
Que
de totes maneres allà ens trobaran per a donar la informació que calgui, per a donar les llavors, per a donar el planter. I, bueno, i evidentment tenim ganes de fer coses en aquest sentit, i difusió, i arribar a gent i tot, però bueno, pas a pas, perquè sí que ens en vam adonar que fer determinades coses costa molt, que t'has de coordinar molt bé, i que ja era prou feina només el sol fet de preservar les varietats, perquè sembla molt fàcil, però hi ha un problema molt gran, que són les hibridacions. Llavors hi ha d'haver com uns protocols científics, i això sol és bastanta feina. Llavors, en reunions que vam tenir l'any passat, en moments que a més estàvem una mica desanimats per això, perquè estàvem doncs, una mica... molta feina de cop, doncs vam decidir que aparcàvem una mica aquesta part més de difusió i de projectes gastronòmics, etc etc, que hi ha, a més, altra gent a la comarca que els està tirant endavant, també, per sort. I vam decidir centrar-nos més en aquesta part de conservació de les llavors, com a associació de conservació que som, i com a base per a poder fer després tot aquest altre treball, que bueno, ja anirà vinguent, esperem.
I la difusió la feu a través de Facebook o...?
Sí, Instagram, principalment, que hi ha un Instagram de la safranòria que és bastant actiu i que penja fotos boniques, a més tenim una cartelleria que jo crec que també és molt maca, també, i que aquí fem informacions així també de pràctiques, de com extreure llavors, etc etc.
Ah,
i sí que la idea, no, ara que parlàvem de difusió, la idea és anar fent jornades per a... jornades trobades, diguem-ne, per explicar coses així, no?, com extreure la llavor, com conservar la llavor, com evitar hibridacions, no?, aquesta part, doncs, més tècnica, perquè encara que nosaltres repartim planter més o menys de forma, entre cometes, altruista, clar, sí que esperem que el planter que repartim serveixi perquè la gent disfruti, però també perquè tornin llavors cap al banc. Perquè, clar, el banc s'ha d'anar renovant i s'ha d'anar fornint, i per anar bé s'hauria d'anar ampliant, sobretot si volem fer iniciatives més grans, arribar a pagesos, arribar a restaurants, necessitem més llavors. Eh? Per tant, doncs, la idea de tenir col·laboradors és això, és tenir, tenir moltes llavors, i la forma de comunicar-nos és a través de l'Instagram i a través del correu intern i a través de WhatsApp. Tenim algun grup de WhatsApp, alguns més privats, alguns més, més grans, no? Com grups de discussió, de debat, de, per intercanviar idees, per ajudar-nos, podríem dir.
I la distribució que la feu amb el, a la seu del parc? Teniu algun lloc per fer la distribució del, del
la
planter?
La distribució o com? Del planter, el darrer any, la vam fer, em sembla recordar que va ser el dia de Sant Jordi, i vam fer com una mena de parada allí a la nova comercial de Falset.
Ah, molt bé.
I a partir d'allí, sí que el que va sobrar es va quedar alguna part a la nova comercial, em sembla recordar, i l'altre, doncs, amb la xarxa de voluntaris que tenim, també es va anar repartint pels diferents pobles, no? Una mica, doncs, ens basem en això, en fer xarxa, perquè al final, a tot arreu, entenc, però el Priorat en especial, amb les comunicacions que tenim, és molt important crear aquesta xarxa i tenir com, entre cometes, delegats a cada poble que serveixin el planter a la gent aficionada o que vulgui planter de cada poble.
I no cobreu res per aquest planter?
Bueno, aquesta ha sigut una de les discussions que hem tingut, i sí, vam cobrar el planter a preu de cost, el vam cobrar.
Molt bé.
Però sí, el vam cobrar. El primer planter que es va donar a la seu del parc no es va cobrar perquè també era finançat pel Parc Natural i perquè es volia incentivar.
Molt bé.
Però a partir d'ara hem decidit cobrar-lo. Simplement,
clar.
Aquest darrer any era també per cobrir costos, perquè la Safranòria, entenc que m'ho preguntareu més endavant, però ja us ho avanço, la Safranòria no està cobrant quota de soci, ara com ara, que va ser també el temps de debat. Llavors, no teníem diner i, per tant, havíem de cobrar, no per guanyar, sinó senzillament per cobrir els costos del que costa el planter, que el vam portar a fer a Mora, el Llorencet de Mora.
Sí.
I també una mica el fet de cobrar és perquè la gent ho valori, no? Perquè això és una cosa que bueno, quan pagues per alguna cosa, ho valores més, curiosament. Els humans som
sí,
així,
sí.
No? Doncs llavors aquesta va ser la decisió que vam prendre.
I
a partir d'aquí,
vendre
ja...
llavors, no veneu.
Diguem?
Les llavors, les llavors no les veneu, per això? No,
bueno, és que clar, depèn de la varietat, no es fa planter, sinó que es reparteix la llavor, i no, llavor no, la llavor sí que la donem sense cobrar, perquè bueno, la llavor sí que no ens costa res, la llavor sí que neix del treball voluntari, llavors ara com ara, si més endavant tenim molt de volum, ja veurem, però bueno, això serien, si de cas, projectes de futur que ara no ens entenem.
Clar, perquè també vol el seu temps, de saber com tractar les llavors perquè han acabat germinint bé i això, no?
No,
una feina fàcil.
I produir quantitat és difícil, també.
No és una feina gens fàcil, no? És molt fàcil que un conreu es quedi a mitges i no acabi fent llavor. És molt fàcil que quedi allí. Perquè, clar, hi ha molta densitat d'horts a molts pobles i hi ha plantes, les cucurbitàcies, per exemple, necessiten distàncies d'un quilòmetre. Això és molt difícil de garantir. Llavors, doncs, pot passar que hi hagin hibridacions al pebrot, per exemple, és molt difícil que no s'hibridi. Llavors, doncs, bueno, no totes les llavors que ens venen són bones. Llavors, bueno, sí, és complicat, no és una cosa fàcil, sembla molt fàcil a primera vista i no.
Sí, no. I les administracions locals o comarcals recolzen el vostre projecte?
Bueno, tinguem en compte que la iniciativa va néixer del Parc Natural, doncs podem dir que sí.
Yeah.
Llavors, a nivell de suport d'administracions, tot i que semblava que seria molt difícil entrar-hi, però amb el suport de la Fundació Miquel Agustí, doncs ajudant-nos a trucar portes, doncs hem entrat ja en els canals del Departament d'Agricultura per a rebre subvenció, per a preservació de varietats tradicionals, i és la forma de finançament que tenim en aquest moment, que això ens permetrà, doncs, sempre que tinguem aquest potencial humà, doncs, de fer moltes més coses. I en aquests moments, a nivell d'administracions, el Consell Comarcal del Priorat està iniciant un nou PET, que és Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial, que és una aposta forta del Consell Comarcal, que el fa junt amb la Diputació i altres institucions, es diu Pobles Vius i Actius, i té una pota molt important de suport a les varietats tradicionals. Evidentment, doncs, la part d'Horta s'haurà de canalitzar amb pagesos, amb sector gastronòmic turístic i entenc que també amb la safranòria. I una cosa molt important, i aquest PEC està també destinant diners a la part dels fruiters, que era el que fins ara no havíem pogut fer i que encara és més complicada que la de l'Horta, però en tema fruiters tenim autèntiques joies també que no hauríem de perdre. I aquest PEC doncs, està iniciant aquest treball amb la recuperació de fruiters.
És que a mi em sonava que fèieu també fruiters perquè he coincidit amb alguna gent que feia un curs d'empelts per justament recuperar i multiplicar, no?, fruiters. Però suposo que
però això no ho va fer la safranòria. En aquell moment la safranòria encara no existia i això va néixer a partir del Fòrum Agrari, que està vinculat a tot el sistema de gestió del paisatge del Priorat, no?, lligat a la candidatura a UNESCO, i per tant doncs, va néixer de Prioritat, el Fòrum Agrari, era finançat per Prioritat i per Cop Camp, l'Ateneu Cooperatiu del Camp, i això va venir del Fòrum Agrari, es va crear un grup de fruiters i horta, ni dèiem, i va haver un grup de gent interessada en comprar alguns fruiters i sobretot peus de fruiter per empaltar, amb aquestes varietats tradicionals. Això s'ha dissolt una mica, no ha tingut continuïtat ara com ara, sinó és que cadascú a nivell particular ho ha anat fent, i sí que llavors també va sortir la possibilitat aquesta de fer aquest curs d'empelt, que el vam fer al Molar, que va ser un èxit espectacular, perquè bueno, això va ser també molta iniciativa de la Vicky, del Molar, bueno, ja no viu al Molar, però és una noia superactivista i amb moltes ganes, i s'hi va posar per a fer aquest curs d'empelts, tal com el d'agricultura regenerativa i el de poda natural que s'han fet allí al Molar, també. I llavors aquest curs ens el va organitzar l'Escola Agrària de Mas Bover, o sigui que va ser un curs superseriós, superben organitzat, amb la part pràctica feta per el Pollo, el viverista de Benissanet,
sí.
Vam tenir, si no recordo malament, uns 30 participants, a més, vinguts de tot Catalunya, o sigui que durant uns dies el Molar i el Priorat va ser la capital catalana de l'empelt, perquè és que queda gent que sàpiga empeltar, però no és tan fàcil anar a llocs que t'ensenyin a empeltar, i llavors va generar moltíssim d'interès aquest curs. Sí que és veritat que això de dir teníem peus de fruiter, els empeltarem amb les varietats que tenim per aquí, bueno, de fer un curs d'empelt a poder empeltar, hi ha tot un món, eh? És una feina bastant complicada de fer, és tot un art, i bueno, per això dic que la cosa s'ha quedat aquí una mica... I de fet ara el que farem amb aquest PEC del Consell Comarcal serà buscar un viverista professional que ens ho faci.
Que multipliqui al principi, com mínim.
Sí, que vagi a buscar els arbres que tenim per la comarca, allò, els que ens interessen i que tenim, que en sabem coneixement, que agafi mostres i que faci allò d'empelt. Sí.
Molt bé.
Doncs molt interessant. Tot
moltes gràcies, Ferran, per col·laborar una vegada més en aquest programa, donar-nos a conèixer aquesta associació que feu tan bona feina. I que pensem que és bonic, no? A part de que és pràctic i és una manera, no?, de preservar les varietats d'aquí i preservar la salut de les persones i les del planeta. Sí. Moltes gràcies, doncs, Ferran.
Això és el que volem. Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on en Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana.
Un bon cap de setmana.